Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig de 2026. Us proposem acompanyar-nos al llarg de les properes 3 hores i en nom de tot l'equip repartit per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio, una abraçada des de Ràdio Vilafranca de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Què passarà? Què escoltareu a partir d'ara i fins les 12? Doncs el sumari us ho expliquem en detall. D'aquí uns instants, el riure i el joc, la reivindicació d'aquestes dues esferes tan importants de la nostra vida, amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez, una molt bona manera de començar aquest dimecres. A 9:15 ho haurem de deixar, posarem pausa, l'acomiadarem perquè arriba el flaix informatiu, la primera de les 3 cites amb l'actualitat de les nostres comarques. A 9:15 donem vida als residus. Avui el tècnic de gestió de residus de la Mancomunitat Penedès Garraf, Carles Tobalina, repassa què s'ha fet fins ara i què queda per fer en la implantació a Vilafranca del nou model de recollida selectiva. A 10:06 ens visita la Sílvia Amigó, tècnica del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca i coordinadora del cicle Paraules als claustres. I amb ella presentarem aquesta 15a edició que ha començat a caminar aquest mes de maig i que s'estén fins al setembre. A 9:15, de nou, nova cita amb l'actualitat alt i baix penedesenca. Repassem què passa aquest dimecres i què passarà al segon flaix d'avui. I a continuació, tot creuant el meridià d'aquest matí de dimecres, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui seran la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. I els proposem parlar de les vagues al sector educatiu. Aquesta setmana torna a ser una setmana important de mobilitzacions, de vagues, d'aturades, però també de negociacions. Ahir es van reprendre aquestes negociacions que s'havien deixat aturades divendres passat. Sembla que hi ha més consens i que pinta bé, per tant, setmana de negociacions, perquè avui hi tornen, i d'aturades. Què hi diu la nostra gent gran? Està d'acord amb les reivindicacions que fan els mestres? A 11:06 obrim amb música aquesta tercera hora i saludem Xavier Fornos, director de Vinzeum, que ens presentarà els tastos d'aquest trimestre i especialment el Tast Estrella, que té lloc la setmana vinent, el 2 de juny, i que anirà a càrrec del més gran expert en vins naturals de l'estat espanyol, Joan Gómez Pallarès, qui també ens acompanyarà. A 11:45, de nou 5 minuts per l'actualitat, pels serveis informatius, que ens expliquen com va acabant aquest matí de dimecres a casa. És dimecres i acabarem amb l'agenda al detall, amb un parell de propostes. D'una banda, anirem fins a Portugal, on tindrà lloc una trobada de ball de bastons que compta amb presència penedesenca, concretament del grup El Toc d'Olèrdola. I una de les integrants del grup, la Yolanda Lirón, ens ho explicarà. I de l'altra parlarem amb el sommelier i col·laborador del programa, Xavier Roig, que ha presentat recentment Territori Efervescent i que vindrà a explicar-ho. No sé vosaltres, però a mi no se m'acut millor manera de començar el matí, el dia, que amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez. Bon dia, Maria.
Bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Doctora Ai Campeto és sinònim de petar-nos, de riure, de jugar i de recordar-nos que com a adults també podem recuperar aquests aspectes de la nostra vida que eren tan importants quan érem infants i que mica a mica queden allà una mica apartats.
Ah, exacte, i d'aquí el lema de l'Ai Campeto, que és riure és cosa sèria, com ja sabeu. I ara t'estava escoltant mentre feies el flash informatiu, no? de tot el
sumari.
El sumari, perdó, no? I enllaça perfectament amb això que deies de que es reprenen aquestes converses, no?
Entre educació i sindicats.
Exacte, no? I m'encanta perquè, mira, avui us proposo de fer un petit exercici, d'acord? Que ara entendreu el per què ho dic tot això, perquè ho enllaço, no? Vosaltres, els que esteu, ens esteu escoltant ara, potser hi ha gent que ja ens seguiu o que ja em coneixeu, o potser no, és la primera vegada que em sentiu a parlar. Llavors, encara que no em veieu, vosaltres esteu rebent alguna informació, no? A part de la presentació que m'ha fet la Sílvia.
La veu és molt poderosa.
La veu és molt poderosa, oi? Llavors, vosaltres ja us esteu fent una mica una idea de dir, aquesta noia, aquesta dona, no? Com, què m'arriba? Doncs què t'arriba a tu? Et convido a que pensis, no? I que puntuïs de l'1 al 10, quin número seria el grau de simpatia que t'estic transmetent.
Només amb la veu.
Sí, sí.
Te la jugues,
I amb el que tu m'has presentat.
Sí,
i això,
sí.
D'acord?
Tenen alguns arguments.
Ahà. I després us convido que quan acabem la secció torneu a fer aquesta puntuació. D'acord?
I la podem variar. La poden variar, que jo ja tinc molt coneguda.
Exacte, anem a veure, no? Exacte.
Pot canviar.
Clar, tu, com que ja em coneixes
molt... Jo no jugo.
Pots jugar, però clar, tu ja estàs molt condicionat perquè em coneixes
clar.
No? Què té a veure tot això, no? Això és un experiment que hi ha una neurocientífica anglesa que es diu Sophia Scott, que es dedica doncs, a estudiar com el riure... influeix en les relacions socials, no? I per això ara, quan estaves explicant tot el sumari i explicaves aquesta notícia, dic, carai, és que justament quan tenim un conflicte, no? Quan hi ha situacions d'aquestes que són delicades, feixugues, en les que tothom té la seva... Evidentment, tothom té el seu dret, no? De demanar el que creu que és important, no? I tothom és a dir, totes les posicions són respectables, no? Llavors, el que és molt important és com, a vegades, no? Com que jo ja tinc la meva idea molt prefixada, molt instal·lada en mi, a vegades vaig, potser amb una negociació o amb alguna entrevista o amb alguna trobada o amb alguna mediació, d'una manera, clar, molt rígida, no? És a dir, com jo, la meva idea és la que val i és la que, doncs, d'aquí no em moc, no? Llavors, com hem parlat aquí moltes vegades, el riure i el joc ens aporta aquesta flexibilitat, una flexibilitat de dir, bueno, estic oberta a escoltar noves propostes, noves maneres de plantejar-nos un problema determinat, no? I per tant seria boníssim, no?, que cada vegada que tinguéssiu doncs, una situació com aquesta, que teniu una reunió important, en la que el tema doncs, és una mica delicat, doncs que us pugueu preparar, no?, i preparar d'aquesta manera de dir, connecto amb la meva alegria, amb aquest estat de calma, no?, i d'empatia per poder doncs, abordar aquesta situació més complexa, no?
I com fem aquesta preparació?
Sí, doncs aquesta preparació, clar, això no es fa d'un dia per l'altre, sabeu que aquí sempre parlo de l'entrenament. Per tant, és com...
O sigui, mestres, sindicats i educació que es troben avui de nou, ja no hi són a temps, eh?
Sí, sí que hi són a temps.
Sí?
Sí, sempre hi som a temps d'alguna
manera. Hi haurà alguna
reunió
més, segur, tot i que ja es veu la llum al final del túnel?
Sí, no? I... sempre hi ha un grau, no? És a dir, jo a vegades parlo de les capes, no? Doncs és igual encara que avui, si avui tens aquesta reunió, ni que sigui abans d'entrar a la reunió, doncs mira, una cosa que és molt senzilla, que aquí ja l'hem explicat alguna vegada, és aplaudir. Aplaudeix. Tu aplaudeixes una estona...
Aplaudir, no riure,
no, no,
aplaudir.
Aplaudeixes, i quan aplaudeixo, és que està lligat, quan aplaudeixo jo li estic dient al meu cervell que tot està bé, perquè quan aplaudim és quan celebrem alguna cosa, oi?
És una senyal directa al cervell.
Sí, el cervell interpreta que tot està bé, que no hi ha perill, que estic gaudint, que estic en una situació de celebració, de gaudir, i per tant, què faig? El meu cervell entén, ah, d'acord, aquí no hi ha perill, estem bé, tot està bé, estic gaudint, per tant, abaixo defenses. I clar, quan abaixo defenses, què faig? Estic més oberta a escoltar què m'has de dir tu.
Més flexible, més predisposada. Flexible,
més predisposada i més connectada al aquí i a l'ara. Què vol dir això? Doncs no anticipar-nos. Que normalment nosaltres vivim en una societat que estem molt...
Que costa viure l'ara, sempre estàs en el en el futur.
En el futur o en el passat?
O en el passat, o mirant enrere.
I sabeu aquell experiment del gos de Pavlov, no? Que era doncs, aquell gos que només ensenyar-li el menjar doncs, ja saliva. No? Doncs nosaltres fem una miqueta com aquest gos, no? Salivem abans de donar-nos el permís a sentir o a escoltar què ens està passant ara mateix. No? I això ens passa a tothom, ens passa a tothom. I ens passa doncs, amb persones, amb situacions, no? A molts de vosaltres que ens escolteu. No? A veure, tu quan has d'anar al dentista, si jo us dic, va... aquesta tarda a les 4 toquen al dentista, nois. Què et passa, tu, que ens estàs escoltant? Deixa-t'ho sentir, no? Segurament, amb moltes persones, a mi no m'agrada anar al dentista, per tant, jo, el meu cos...
Comença l'angoixa, no?
S'anticipa, no? I es posa en modo, doncs, tensió, la por a que et pugui fer mal, És a dir, ens anticipem en el que pot passar al dentista, no? I potser després resulta que vas al dentista i avui, doncs, escolta, no et fa ni mal, és ràpid, és agradable, després surts contenta, no?
Agradable és anar molt enllà, però bé, no fa mal, ja és important.
D'acord, ja és molt, no? Vull dir, és aquesta idea de no anticipar-me, no? Igual que, doncs, anar al dentista és igual,
però
o, per exemple...
Però és com inevitable, no?
Clar.
Que tenim un cervell que està sempre rumiant,
sí.
Anticipant...
Clar, però això...
Preveient escenaris.
Exacte, sí, sí, sí. Bueno, és la manera que té el nostre cervell per de funcionar, però això no vol dir que això ens aporti, no sigui saludable sempre.
No, no, esclar.
D'acord?
Però com ho evites, no?, amb aquests petits
doncs,
exercicis que proposes.
Clar, exacte, aturant-te i dir, bueno, vaig a donar-me l'oportunitat. És a dir, quan tu el teu cervell se t'activi i digui, ai, 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 no?, que vaig a veure aquella persona i, uf, ja veuràs, no? Avui em clavaré una bronca que ja veuràs, no? Ja t'agafa l'atenció, no? Doncs, pues bueno, pues potser no. No? Donar l'oportunitat a que et passi alguna cosa diferent. És aquesta idea. El que sí que és positiu, per exemple, això ens passa tant en les coses negatives com en les positives. Perquè a vegades no us ha passat mai que coneixer... Tu, penseu tots en una persona... que et porti molt bon rotllo, que diguis, mira, aquesta persona, només de pensar-hi en ella, ja se'm dibuixa un somriure. Jo en tinc més d'una. No sé, vosaltres, tu tens alguna, Sílvia?
Sí, és com una persona vitamina, no?
D'acord, vale, ok. Persona vitamina, persona que suma, no? Una persona que ja només pensar-hi ja et ve el somriure. Ja et dius, ai, i fixa't, aquella persona no ha fet res. Ara, avui, oi?
Ni hi és.
Ni hi és, no? És dir, no hi és aquí, no? Pot ser que després et trobis amb aquella persona i t'enfadis amb ella. Perquè, clar, són persones i a vegades ens podem enfadar també, no? Però fixa't com aquí també hi ha una anticipació, no? En aquest cas,
positiva.
Evidentment, és positiva. I, per tant, és una tècnica aquesta que s'utilitza molt, no? Llavors, vosaltres, en aquest cas... sí que li donem gràcies al cervell per aquest mecanisme i l'utilitzem al nostre favor, d'acord? Ara, quan es tracta d'una cosa que ens genera tensió, tristesa, enfado, estrès, aleshores aquí és, alerta, no li faig cas al cervell, vaig a donar-me l'oportunitat de veure si realment acabo enfadant-me igualment amb aquell veí que sempre està posant la música a les 7 del matí o a les 12 de la nit molt forta, no? O no, perquè mira, resulta que aquell dia doncs no ha posat la música. No? És a dir, és com no donar per sentat un funcionament determinat, no? I això ens ajuda a tenir una vida més divertida, més flexible, sentir-nos més lliures, no? De dir, què ens passarà avui? No sé què em passarà avui, no?
I si després acaba passant el que tu intuïes...
Sí, bé, és una opció.
Deu haver algun mecanisme, no?, que fa dir, no serveix de res això, no cal.
No cal, però fixa't, m'encanta això, no? Perquè aquí és com emprenc jo les coses, no? I enllaça molt bé això que m'estàs dient tu, no? Perquè, esclar...
Jo he fet l'esforç, no? He fet l'exercici. Potser anirà bé, potser el dentista no em farà mal.
Sí.
M'he predisposat.
Tu t'has predisposat.
Després el dentista em fa mal.
Després el dentista...
I el meu cervell què em diu?
Ja t'ho deia.
Exacte.
Clar, el cervell...
La vegueta.
La vegueta aquella t'ho dirà, d'acord?
Clar, no?
Llavors és com aquí dir... Establir un diàleg. Què li diu, què li retornes tu al teu cervell? Perquè no tot el que ens diu aquella veueta ens ajuda, ens assuma. Perquè si féssim cas sempre d'allò, ens quedaríem quietons a casa i amb una por terrible.
No faríem res, està clar.
No? Llavors, clar, mira, amb el cas del dentista m'ho has posat molt difícil, que estic dient. Va, us posaré un altre una miqueta
cas.
Més facilet,
per
ajudar-nos. I és aquella persona que sempre fa tard. Que tu tens segur que tots coneixeu
algú. Tots en tenim alguna prop, i tant.
Sí, que dius, mira, doncs aquella persona quedes amb ella i sempre fa tard, no? I aquest que sempre fa tard, que tu ja ho saps, moltes vegades et genera doncs, una tensió, t'enfades perquè torna a fer tard, no? I fa 10 anys o fa 20 anys o 30 que saps que fa tard. I tu igualment encara t'enfades amb aquella persona, no? Doncs és com quan accepto que aquella persona jo no la puc canviar. No la puc canviar, sempre farà tard. Llavors, què si puc fer jo? És a dir, com jo em prenc aquella situació, aquella realitat, no? Doncs m'ho puc prendre i dir, mira, com que no la puc canviar, bueno, doncs m'ho faig fàcil. Mira, si hem de quedar a les 10, no? Doncs li dic que quedem doncs, a 9:45. No? És a dir, m'ho faig fàcil per jo treure'm aquest nivell d'angoixa perquè sé que em deixarà plantada o que arribarà tard, no?, aquella persona, no? És com posar-li també el sentit de l'humor, també aquí, dir, bueno, és la persona, el tardón del grup, no? És com la persona que sempre fa tard, bueno, és igual, tu com que sempre fas tard, doncs mira, et tocarà triar l'últim, no? O, és a dir, donar-li la volta per treure't aquest nivell d'angoixa, perquè hi ha coses que evidentment no podem canviar, no? Que si el dentista, si t'han de treure un queixal, doncs, bueno, clar, és molest. Però, clar, potser a vegades, oi que et posen una anestèsia? I a vegades dius, bueno, molesta però no em fa mal. No sempre fa mal, tampoc és veritat, no? No sempre fa mal. Llavors és com dir, val, doncs és igual, és com, bueno, inverteixo en el dentista per després poder-me menjar un gelat. No? És com donar-li la volta, no? Però el que sí que és molt important, posa-li l'exemple, no? Que tu et vagi bé, no? Que cadascú tenim les nostres experiències i segurament ho pots detectar millor amb la teva pròpia experiència, la teva pròpia vida. El que sí que és important és aquesta no anticipació de les coses, de les persones i de les situacions. Per això, aquest exercici que us deia de fer la puntuació té un sentit. Aquesta senyora va estudiar com pot canviar aquesta percepció de l'altra persona després també de compartir unes estones de riure, no? Ella, a l'experiment al laboratori, el que feia, doncs, els hi posava uns vídeos d'animals graciosos o de coses gracioses que compartien dues persones desconegudes, i això, al cap de, després d'una sèrie d'hores que estaven fent una sèrie de treballs i de proves, el que feia és que doncs, hi havia una millor col·laboració entre elles, se'ls feien fer proves de compartir, de resoldre algun problema entre les dues persones. I després, al final, no, el fet de compartir aquests riures, es veia, no, que aconseguien aquest diàleg, aquesta col·laboració, i després, quan al final de la sessió se'ls tornava a demanar quina era la puntuació, el grau de simpatia, no, que donava aquella persona, que transmetia aquella persona, aquell número sempre era molt més gran.
Pujava.
I fixa't. Aquí n'hem parlat moltíssimes vegades. Això és un experiment científic que ho podeu buscar, que és una persona que és una estudiosa, i que hi ha proves científiques. Però és que Una altra prova científica és quan tu vens a un taller de riure, no? I ho experimentes, i és que ho veus en tu mateix. És a dir, jo us convido també, sempre dic el mateix, no us creieu res del que us diem, sinó que experimenta-ho per tu mateixa, no? Per què? Doncs perquè així sabràs de ben cert si a tu això et funciona o no. El que jo sí que us puc dir, que les persones que assisteixen als tallers, això passa, no? A vegades persones desconegudes que comences la sessió i tothom està ai, no? Perquè hi ha aquestes anticipacions.
I els prejudicis.
Aquests prejudicis, exacte, no? De dir, ui, aquella persona sembla molt estirada, no? O aquella persona sembla, ui, massa lleugera.
O no una sé cosa què, o l'altra.
No? I després, al cap de l'estona de jocs, de compartir, doncs el que fa és que hi ha aquest apropament, eh? Per això sempre es diu que el joc i el riure, doncs està connectat amb aquest sentiment de pertanyença a grup, no?
Fomenten la connexió.
Fomenten la connexió, l'empatia, aquesta escolta, aquesta mirada real vers l'altra persona, de l'aquí i l'ara, dir, ah, doncs, ah, calla, si és que m'està dient això i m'està mirant a la cara, no? És com rebre la informació 100%, no? Doncs és una miqueta, això us convido a que us doneu aquesta oportunitat de viure la vida d'una altra manera, amb més possibilitats, no? I més connectats, doncs, a l'aquí i a l'ara.
És cuidar la nostra salut, igual sí. Que qui va al gimnàs i fa força, no? Per cuidar músculs i ossos.
Exacte. És que
d'aquesta manera cuidem la nostra part emocional.
La nostra part emocional. Penseu que, a més, es parla que un 70% de les malalties estan relacionades amb l'estrès avui en dia, no? Llavors, clar, l'estrès està molt directament relacionat, clar, amb com gestiono jo les emocions, les meves emocions. I el riure, com expliquem sempre, és una gran eina que tenim a disposició, no? I que forma part de la nostra vida, no?
I ben fàcil.
I que és fàcil, i llavors és prova-la, no? I dona-li el lloc que es mereix, no? Perquè realment és aquest, la sessió passada, el programa passat en parlàvem, no? Que és el riure a través, és a dir, el riure com a via per aconseguir l'alegria, no? Seria l'alegria, seria un estat de pau, de plenitud, eh? El riure seria la via, l'eina que ens més energètica, que ens porta cap a aquest estat de plenitud, d'alegria. I quan parlem d'alegria i de plenitud, aquí englobem totes les emocions, eh? Que justament, el títol del programa d'avui és el riure t'allarga la vida, no? Doncs aquesta setmana he fet un taller per gent gran, no? Que des d'aquí també saludo a les persones usuàries, perquè fins i tot em van dir, tu ets la que surt per la ràdio, no?
Et van identificar.
Doncs moltes gràcies també des d'aquí per seguir-nos, no? Doncs persones que tenien més de 90 anys, d'acord? I és com una persona pot arribar als 90 anys, doncs això, trobant aquest equilibri emocional, donant-se aquest permís a poder viure i donar via d'expressió tant a l'alegria com a la tristesa, com a la ràbia, com a qualsevol emoció.
Ara és quan els oients et reavaluen, no?
Això mateix. Doncs això, a veure què opineu ara de mi, va.
Doctora Campeto, Maria Rodríguez, gràcies. Fins la propera sessió. Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El govern de Vilafranca i la CUP presenten l'acord que avala la viabilitat de la municipalització de l'estacionament regulat. Després que el passat ple municipal de Vilafranca aprovés la setmana passada per unanimitat la memòria elaborada per la comissió d'estudi encarregada d'analitzar possibles canvis en la gestió de diversos serveis municipals, ahir el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu del grup municipal de la CUP, Marta Soler, presentaven l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027. Actualment, el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines espenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament de Vilafranca assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal. El Cuines i Tapes obre el Ramallart de Santa Margarida i els Monjos. El Ramallart tornarà a convertir Santa Margarida i els Monjos en el centre de referència de les herbes ramalleres, la salut natural i la gastronomia vinculada a les plantes del 29 de maig al 7 de juny. La proposta inclourà activitats divulgatives, tallers, caminades, exposicions, gastronomia i la tradicional fira d'herbes al castell de Penyafort. La programació d'enguany començarà amb l'acte inaugural de les Cuines i Tapes del Ramallart, una iniciativa que comptarà amb la participació de 18 establiments del municipi que oferiran 17 tapes i un menú, i 4 entitats que faran 4 tapes. La inauguració de les Cuines i Tapes es farà aquest divendres a 8:15 del vespre al Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc i comptarà amb un maridatge de xocolates, vins i escumosos. El maridatge ja fa alguns dies que va penjar el cartell de places exaurides. Per complementar l'oferta gastronòmica, el Ramallart celebrarà de nou aquest any les sessions del Tapa i Art, que són jornades especials amb música en directe per degustar les tapes de les entitats els dies 30 de maig i 6 de juny. La Segona República i el municipalisme en una nova exposició al celler Fascina de Sant Sadurní. Des d'aquest dimarts, el celler Fascina de Can Guineu acull l'exposició La Segona República i el municipalisme 1931-1939, una mostra que repassa els principals canvis polítics, socials, educatius i culturals impulsats durant el període republicà, així com les dificultats i conseqüències que van marcar la ciutadania després de la Guerra Civil i l'inici de la dictadura franquista. En el marc d'aquesta exposició, aquest divendres a les 7 de la tarda, tindrà lloc al mateix espai la presentació del llibre Somnis en paper, premsa i periodisme al Penedès Republicà, a càrrec del seu autor, Jaume Requesens i Bel. L'acte de format literari i de conferència se centrarà en el paper de la premsa i el periodisme al Penedès durant els anys de la República. I Cunit celebrarà una pedalada popular inspirada en el Tour de França amb activitats per a tota la família. Cunit acollirà el pròxim 31 de maig una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per a totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es poden fer prèviament a través del web de l'Ajuntament i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela pensada especialment per als més petits. Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ara al Penedès en xarxa donem vida als residus. L'actualitat mana i en aquest espai de promoció d'una gestió responsable dels nostres residus ens aturarem a valorar com està anant l'aplicació del canvi del nou model de recollida a Vilafranca. Volem recordar què s'ha fet fins ara, què resta per fer i com estan responent els veïns. Per això marxem fins a Canal 20. Allà ens hi espera el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és. Nou lliurament de la secció Donem vida als residus i ho fem, com sempre, de la mà de tècnics, d'experts, de la Mancomunitat, en aquest cas, d'en Carles Tobalina. Què tal, Carles? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Que és tècnic de gestió de residus de la Mancomunitat i que, en bona part, té això, sota la seva responsabilitat, el seguiment de l'aplicació. Hem de parlar, o estem fent en els darrers espais d'aquesta secció, del desplegament del nou sistema de recollida que de ple s'està realitzant. No sé si estem a la meitat, però gairebé segurament a Vilafranca.
Sí, sí, podríem dir que quasi sí que estem a la meitat. Bueno, com deia, sí, som, bueno, conjuntament amb un grup de gent, som els responsables de fer aquesta implementació. Ara estem molt centrats a Vilafranca del Penedès. És tot un repte que ens agrada i l'agafem encoratjats per fer aquest canvi de quasi gairebé 200 contenidors de via pública. I ara mateix estem al barri de la Girada fent aquests petits canvis de contenidors de via pública i la veritat és que, per part nostra, molt contents de com estem iniciant.
Abans de la Girada, les Clotes s'havia fet, també al molí d'en Rovira i a la Barceloneta.
Sí, per ser correctes, van començar per al molí d'en Rovira, Clotes primer, que no vull equivocar, que després algú s'enfada, Clotes, molí d'en Rovira, Barceloneta, l'Espirall i ara la Girada. Després, si no vaig errat, Sant Julià, Poblenou i acabarem amb el centre.
I la resposta del veïnatge, de la ciutadania, quin ha estat?
Jo crec, des del nostre punt de vista, més positiva que no pas negativa. Sí que és cert que sempre hi ha gent que té dubtes o que li costa que rebre la informació o sapiguer. Moltes vegades ens trobem amb gent que no sabia que estàvem fent aquest canvi de contenidors perquè viu al marge, perquè al final el nostre dia a dia ens atropella i això és relativament normal. I un cop li fem la formació o li expliquem, no?, o ha rebut aquesta petita explicació, els inputs són positius. Al final és un canvi de contenidors i de petits hàbits que és perquè vagi a millor. No fem coses estranyes i per tant la gent al final quan li acabes explicant ho entén de forma positiva.
Perquè clar, aquests 200 contenidors s'estan instal·lant a la via pública de manera progressiva barri per barri, també amb una idea de poder diferenciar el que és la recollida entre la ciutadania de la recollida comercial.
Sí, sí, correcte. Mira, nosaltres el que hem fet aquí a Vilafranca del Penedès ha sigut una miqueta diferent al que vam fer a altres municipis. I això ho hem fet perquè, conjuntament amb l'Ajuntament, creiem que era bo i positiu fer la implementació d'aquests contenidors de forma més progressiva que en altres municipis. Llavors, què hem decidit o què vam decidir conjuntament? Primer, fer-ho per barris. Així, d'aquesta manera, implementaven dues accions. Una, que és unes setmanes abans de fer el canvi de contenidors de via pública, fèiem formacions, fèiem xerrades, fèiem visites tant a ciutadania com a comerços per explicar aquest canvi, no? que veníem, aquest model, en el qual era un model dual. La part dels comerços anirien a una recollida comercial, depenent de la seva generació de residus, per tant es feia una petita diagnosi d'aquesta generació de residus i llavors es podia diferenciar entre contenidors de via pública i recollida de comercial, de pub comercial. Llavors això ens donava una eina molt gran per fer la diagnosi real de les necessitats en cada moment de cada barri. Llavors, durant unes setmanes estàvem fent aquesta diagnosi a nivell ciutadà i a nivell de comercial i a la següent setmana ja implantàvem els contenidors. Això també feia o reduïa, no?, pues que aquesta gent que viu una miqueta despistat del seu dia a dia, pues captar-les perquè siguin conscients d'aquest canvi que quan vagin a llançar la brossa s'havia de fer un petit canvi d'hàbit, com és apretar un botó i passar una targeta que podies anar a recollir en els centres cívics del teu barri. I llavors hem fet així. Fèiem les formacions o fèiem les xerrades a nivell ciutadana, les visites als comerços i implantàvem els contenidors. I mentre estem implantant els contenidors a la girada, doncs està fent aquestes visites, per exemple, al barri de Sant Julià, amb les sessions informatives, visitant a la gent, visitant els comerços i fent aquest previ perquè quan arribem nosaltres hem pogut detectar que si hi ha algun canvi a nivell de contenització que es necessiti perquè veiem que hi ha algun volum que no teníem contemplat o que potser a lo millor no ho teníem ben perfilat, pues que fos una miqueta tot més aquós, no? Que no ser tan rígid. Llavors, entre l'Ajuntament i nosaltres i l'empresa licitadora, anem fent aquests, no? Aquests ajustaments que ens serveix molt per intentar curar una miqueta.
Abans, quan parlàvem de la resposta de la ciutadania, segurament un dels indicadors per avaluar si ha arribat la campanya, la consciència de que estem a les portes d'un canvi, és quantes persones han anat a recollir el material al clauer o s'han pogut interessar per baixar-se l'aplicació, descarregar l'aplicació. Tenim dades?
Tenim dades. Jo les dades de l'aplicació no les tinc perquè va canviant quasi cada dia. Jo crec que el ritme d'entrega de clauers és molt alt. Jo crec que estem quasi per sobre dels 60. No podria dir-te un número exacte, perquè al fer això de que cada setmana estem en un barri diferent, el tant per cent d'entrega de clauers és molt variable, vull dir, en 3 dies ja varia, però jo crec que estem a un bon ritme i estem arribant a molta ciutadania. La veritat és que hem tingut moltes facilitats per part de l'Ajuntament perquè hem encertat molt bé els punts neurològics per fer aquestes sessions informatives. Hem tingut el suport de totes les associacions de veïns. Em consta que moltes vegades hi havia un bon feedback per part de les associacions de veïns per mira, pues, si la feu sobre aquesta franja horària o si la feu en aquest lloc, tindreu més participació. Llavors, en aquest sentit, veiem que hi ha una necessitat de participar i al final això és molt bo, perquè contra més gent participi i la gent sigui més conscient d'això que estem fent, no? D'aquesta implementació, d'aquest canvi de contenidors, al final és millor per tothom, per nosaltres i per al municipi.
I una persona que no hagi pogut anar a buscar el clauer, la campanya ja ha passat pel seu barri, què pot fer?
Mira, sempre pot anar al següent barri. Llavors, si jo sóc, per exemple, del Molí d'en Rovira i he estat de vacances i arribo i veig que els contenidors estan canviats, també hem de dir que ara tenim un període de gratuït en el qual no necessitem el clauer com per poder obrir el contenidor, simplement apretant el botó el contenidor s'obre, perquè hem pensat en que, bueno, que no sempre tothom està disponible en les mateixes mateix dies. Llavors, tu pots anar al següent barri on s'està fent la implementació. Això ho podem consultar a la pàgina de parlemderesidus.cat, que sempre hi ha estat tota la informació allà. Hi ha una pestanya a la part de dalt on fica expressament Vilafranca, on està l'explicació de cada dia on estem en els centres cívics, les hores, i després, durant fins a final d'any, i crec que l'any que ve també, fins al final de, crec que són 2 o 3 anys, estarà fix en un lloc. Després, igualment, potser s'ajusta o es canvia de lloc, això ja no ho sé. Hi haurà una oficina d'ambientalització on a qual tothom podrà anar allà, informar-se, agafar el clauer, rebre informació de què és el que s'està fent. Llavors, tindrà moltes facilitats, o ja sigui des d'escriure un correu electrònic, o llavors, pues, si és un horari molt complicat, pues, bueno, ja faríem l'impossible perquè pogués tenir accés a aquests clauers. Vull dir que no deixarem a ningú que vulgui sense el material i la possibilitat de poder tenir tot això.
Un veí i veïna de Vilafranca pot obrir qualsevol contenidor de Vilafranca a qualsevol hora?
Correcte, sí, correcte. Vull dir, aquesta és la idea, no? Que jo, si sóc del centre o sóc de l'Espirall i en aquest moment estic a la girada, a dia de podré llançar els meus residus en aquells contenidors en el moment que jo ho necessiti.
No hi haurà horari, inicialment no hi ha horari.
No,
ni limitació.
No, de moment, el que volem és que la gent faci un correcte ús dels contenidors i cada vegada més ens acostumem a millorar la segregació de residus in situ. És a dir, que jo a casa meva tingui ja un hàbit tan bo i tan fort que ja separi pues, l'orgànica, el paper cartró, els envasos, no? I que cada vegada el que sí que volem és, o el que volem és que cada vegada el rebuig s'utilitzi una miqueta menys. Llavors això és el que ens agradaria. Llavors, en un moment inicial, el que volem és que la gent s'acostumi a fer aquest ús dels contenidors i amb això és el que estem treballant.
Quan parles d'un moment inicial, hem d'entendre que d'aquí a un temps canviarà, és a dir, que hi haurà una freqüència.
És obvi que en un futur, no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè ho estableix les normatives europees, ja ho hem comentat aquí, ja ho hem explicat, que, i la ciutadania ho sap, vull dir, no és una cosa que vulguem fer nosaltres perquè algú s'hagi aixecat un dia i hagi dit anem a fer-ho diferent, sinó perquè no, les normatives europees estableix que d'aquí 5 o 6 anys la quantitat de rebuig que generem ha de ser menor. Llavors, exactament com ho farem? Si fem amb tancaments per franja horàries del contenidor de rebuig o si fem per bonificacions, per aportacions, ja sigui de l'orgànica, dels envasos, de paper cartró, bueno, això és una cosa que estem acabant de parlar amb les institucions perquè al final el que volem és que jo el que a mi m'agradaria com a tècnic és que la gent de forma natural fes la segregació de tots els residus possibles a les nostres llars. Llavors, quin sistema utilitzarem perquè això passi? Bueno, això és una cosa que s'ha d'acabar de parlar i de gestionar, perquè també creiem que és una cosa molt orgànica, perquè al final hi ha municipis que potser ho podem fer a través del tancament de contenidors de rebuig, amb 2 dies per poder llançar aquest residu, o fer-ho a través de limitació horària, o fer-ho a través d'aportació d'altres, no? Bonificar altres residus. Bueno, és una cosa que de moment està en un futur, perquè està allà, però el que ara mateix ens centrem molt és en que la gent sàpiga quin tipus de contenidors té a via pública i quines són les seves possibilitats, que pugui utilitzar l'aplicació, que pugui utilitzar el clauer, simplement que s'utilitzi i que cada vegada la gent s'agregui millor.
Dins d'aquesta voluntat d'ampliar la segregació de residus en origen a les llars, de fet, quan es va recollir el clauer, s'informa de com poder segregar cada fracció. Recorda, també, es fa un reforç pedagògic.
Sí. Vull dir, mira, recorden, si jo sóc conscient, recorden a part de què és el que hem de fer, com ho hem de fer, si té algun dubte, també ho poden fer els educadors que estan a peu de carrer i allà a les oficines d'ambientalització, i també els hi dona informació del sistema de voluminosos, com s'ha de fer, que és trucant al telèfon verd, en el qual pues, es truca al telèfon, concertar una visita, i llavors et diuen on pots deixar... Bueno, tu dius que ho pots deixar al costat de casa teva, mm-hmm. I t'ho passem a buscar amb el dia que t'hem donat. Llavors, el que estem fent és reforç d'aquests hàbits correctes que hem de tenir. Bé, i ho fem simplement per complir normativa, perquè és important, perquè això comporta també uns beneficis ambientals i econòmics, tampoc ho obviarem, i després perquè a tothom li agrada que la seva ciutat estigui neta. Llavors, si millorem els hàbits de ciutadania en el sentit de que quan jo baixo la brossa, en comptes de deixar-la fora del contenidor, la diposito dintre, i no, quan jo tinc un moble que no necessito, no el deixo al carrer, sinó que faig ús del telèfon de voluminosos perquè me'l passin a buscar, inclús si està en un correcte funcionament o si aquella cosa que jo vull abocar, que ja no necessito, me la poden passar a buscar i pot anar a l'espai com no perquè li donem una segona vida, doncs tot això ho recordem. I jo crec que és bo explicar-ho una vegada i una altra fins que la gent tingui consciència.
La campanya Vilafranca ha d'acabar abans de Sant Joan.
La campanya ha d'acabar abans de Sant Joan i jo crec que anem amb bon ritme perquè així sigui.
i encara quedarien dos municipis més per fer el desplegament d'aquest nou sistema de contenidors.
Correcte, amb el qual ja estem treballant a marxes forçades, com és Font-rubí i Castellet i la Gornal. També és cert que són els municipis, jo crec que més grans a nivell d'extensió, amb el qual tenen més disseminats. És totalment diferent, per exemple, a Vilafranca. Castellet i la Gornal té gairebé 35 punts de disseminats amb masies, amb el qual això fa que el sistema de recollida sigui totalment diferent. Llavors, clar, és cert que estem vertebrant un canvi de model dintre del Penedès i del Garraf, que és molt sòlid, però que mica en mica l'anem donant o l'anem dotant de múscul perquè això sigui així, i llavors no és una cosa que puguem fer en dues setmanes. A mi m'hagués encantat, ja t'ho dic, a nivell personal, però hem d'anar amb calma i fent les coses bé, perquè si anem amb presses o si volem fer-ho tot molt ràpid, al final és quan salten les costures, i per tant preferim a vegades esperar-nos una setmana per saber que allò que estem fent és el que toca, que no pas fer-ho ràpid per la foto, perquè això no és el que volem. El que volem és que la gent faci aquesta separació, com dient, i que ho pugui fer bé.
Per tant, no hi ha calendari fixat ni per Castellet i la Gornal i Font-rubí, però ha de ser aquest 2026?
Sí. Vull dir, de fet, estem començant a fer cosetes en aquests municipis i no volem donar dates, perquè al final això és el que moltes vegades diem, no? Igual jo et dic, la setmana que ve ja estarà, i arribem i l'usuari arriba i no està. Llavors és quan tenim les queixes, i amb raó. Llavors, nosaltres ja estem començant a fer cosetes, però bueno, a nivell de calendari no volem donar dates, però quan estigui fet, la gent es donarà compte.
Doncs ho anirem seguint. Sí que volíem també aprofitar aquest espai de la secció Donem Vida als Residus per recordar que està en marxa una campanya de reutilització d'objectes, de donar ús, un nou ús, a objectes que ja no fem servir, que els podem reaprofitar.
Correcte. Les nostres companyes d'Educació Ambiental, amb la Júlia capdavant, la veritat és que estan fent una labor espectacular. Per què és tan important? Bueno, pues, com dèiem, no? Moltes vegades tenim molts objectes a casa que poden continuar tenint ús, i els tirem a via pública i els abandonem. Això provoca que es converteixi un recurs en un residu, i això és un cost per al municipi i al final pel ciutadà. Llavors, què volem? Que la gent sigui conscient que moltes vegades podem continuar donant una segona vida a aquests objectes, i a vegades només pues, fem petits canvis, com pues, pintar, netejar, o donar-li una segona vida a nivell d'usabilitat, i això és el que estan fent les nostres companyes d'Educació Ambiental. Pues, estem fent campanyes en aquests municipis que ho ens han demanat, fent unes xerrades, fent petits tallers també, donant informació sobretot de l'espai Com Nou, que és un espai que a nivell de Penedès hem d'estar contents de poder tenir aquest espai, en el qual si nosaltres com a usuari fem, no? Ja ho hem recordat moltes vegades, fem ús de la deixalleria, podem anar a aquell espai Com Nou i poder agafar un objecte, alguna cosa que algun usuari l'ha mantingut en bon estat, i jo li puc donar una segona vida, pues, com un carrito de nadó, no? que a l'igual està perfecte i jo ja no el puc utilitzar perquè el meu nen ja és gran per anar, i per tant pues, algú altre el podrà utilitzar. Llavors, amb això estem, no? De recordar una altra vegada la importància de reaprofitar les coses, perquè al final cada vegada que reaprofitem una cosa és un residu més que tenim al carrer.
Aquests tallers de reutilització d'objectes s'estan fent aquests dies a Olèrdola. Hi ha un darrer aquest cap de setmana, el dissabte, a Can Trabal, a les 10 del matí.
Correcte. Sí, la veritat és que si tinguem l'oportunitat d'anar-hi, al taller és molt xulo, parlant de forma vulgar, perdó, el taller està molt bé, surts d'allà amb moltes idees, amb moltes ganes de fer coses, i la veritat és que no és, crec que és una horeta i escaig, no arriba a dues horetes, i la veritat és que surts d'allà amb ganes de ah, pues jo igual pues a casa tinc aquest objecte, igual pues mira, si li fes això el podria tornar a reutilitzar, pues, o ah, pues mira, va, pues definitivament no, pues vaig a donar aquest objecte perquè potser algú sí que té el temps i les ganes i l'energia de poder reaprofitar-ho.
Són campanyes que es van succeint al llarg del temps, mai està de més recordar-ho.
No, com dient, ens encanta fer-nos passats, en aquest sentit. Vull dir, i ens encantaria poder fer-nos fer més. I és una cosa que, a més, és, com a educador i com a treballador d'educació ambiental, és divertit, perquè forma, tot i que forma part de la nostra feina, fer veure a la gent que hi ha coses del nostre dia a dia que les podem canviar amb petits gestos i poder reaprofitar aquelles coses o ajudar una miqueta a que la, no, que el meu municipi estigui més net o que sigui un, no, parlant de forma general, sigui un millor planeta, al final és molt divertit. I per tant no ens cansem de recordar-ho.
Doncs ho deixem amb aquest concepte, vincular la diversió amb la preservació del medi ambient.
Que estaria molt bé.
Moltes gràcies per explicar-ho, Carles Tobalina, responsable tècnic, un dels responsables tècnics d'aquest desplegament del nou sistema de contenidors des de la seva condició de tècnic de la Mancomunitat de Gestió de Residus. Gràcies per atendre's i vagi molt
a
bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Estem a punt d'acabar aquesta primera hora. Ara hi haurà un parell de minuts de publicitat i escoltarem el butlletí de notícies de les 10 del matí i a les 10 i 6, després d'uns quants anuncis més, i tornem tot presentant la 15a edició del cicle Paraules als claustres, que ha començat a caminar aquest mes de maig i que s'estén amb una desena llarga de propostes fins a finals de setembre. Ens ho explicarà la seva coordinadora, la Sílvia Amigó. A 11:15 tenim de nou cita amb l'actualitat. Els companys dels serveis informatius ens posen al dia de com avança aquest dimecres. I després del flash, a 11:15, un bàsic dels dimecres, un imperdible del Penedès en xarxa, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui els proposem que hi diguin la seva sobre les mobilitzacions del sector educatiu. Thank you.